Ràdio Estel.
Tornen a sonar les campanes al nostre campanar. El campanar dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge ja tenim papa. El campanar és una realització del Departament dels Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau a la part tècnica i a Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. De març de 2013. Plaça Sant Pere, Roma. El cardenal protodiaca, Monsenyor Jean-Louis Torrent, anuncia a la munió de fidels que s'aplega allí, aguantant la pluja, i els que per televisió ho veuen a tot el món, la tan esperada notícia.
Gaudium magnum, habemus papa.
Qui digui que no es va quedar de pedra, menteix com un bergat. Jo m'hi vaig quedar de pedra. Quan anunciaven el nom del nou papa, remenava cognoms que corresponguessin al nom a les travesses dels dies passats i, en sentir vergonyo, les vaig tirar totes a la paperera. Argentí, gran i jesuïta. Vaja, que no n'han donat ni una. Em refereixo a l'endimoniada secta dels vaticanistes o vaticanòlegs, l'única espècie de periodistes que sempre falla en totes les seves prediccions i ningú no els engega mai a pastar fang, sobretot quan venen a dir que ells ja ho sabien i que han menjat des de petits en el mateix plat del Sant Pare. Ja ho sé, m'hauré de confessar, però és que si no ho dic, rebento. L'Esperit Sant és sobirà i nosaltres no sabem res. Per tant, si us plau, senyores i senyors vaticanistes o vaticanòlegs, resin més i especulin una mica menys i no facin d'un conclave una mena de primàries d'un partit polític. I ara, si els amics oïdors em permeten fer una mica el fantasma, els hi puc dir que jo ja ho havia predit. Evidentment que no pas la identitat ni la procedència del papa. El que vull dir és que sí que havia predit que totes les especulacions d'aquests dies es quedarien en paper mullat. L'important, però, és que tenim papa a l'Església. La veritat és també que Déu sempre ens agafa per sorpresa. Ens hi posem com ens hi posem. Que estem fets a imatge i semblança seva no vol dir pas que siguem déus. I com que no som Déu, no podem jutjar ningú. I a propòsit, escoltem el relat que ens ofereix Joan en el capítol 8è, versets 1 a l'11 del seu Evangeli.
Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres. Però de bon matí es va presentar de nou al temple. Tot el poble acudia cap a ell. S'assegué i començà a instruir-los. Llavors els mestres de la llei i els fariseus li van portar una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La posaren allà al mig i li digueren:
Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès, en la llei, ens ordenà d'apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius?
Li feien aquesta pregunta amb malícia per tenir de què acusar-lo. Però Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit. Ells continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret i els digué:
Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
Després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això, s'anaren retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol i la dona encara era allà al mig. Jesús es posà dret i li digué:
Dona, on són? Ningú no t'ha condemnat?
Ella va respondre:
Ningú, senyor.
Jesús digué:
Jo tampoc no et condemno. Vés-te'n i d'ara endavant no pequis més.
I després d'escoltar aquesta perícope, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens parlaran de les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El 17 de març ens trobem en el 5è diumenge de Quaresma. Mossèn Joan Magí, quins resultats de camí ens ofereixen les lectures d'aquest 5è diumenge?
Els fruits de l'experiència de caminar com a poble de Déu a la llum de la seva saviesa. El Creador ens ha donat tot el que existeix perquè ens hi realitzem contínuament, amb treball de construcció comunitària.
La fe, que ens fa entrar en comunió amb Déu dins de la seva església, ens alegra el camí del poble de Déu. Com podem compartir millor l'experiència dels qui ja ho han aconseguit?
Entrant, com ells, en l'experiència de l'Evangeli al costat de Jesús. El papa Benet XVI ens diu, Sant Francesc d'Assís, escriu Tomàs de Celeano, en sentir que els deixebles de Crist no han de posseir ni or, ni plata, ni diners, ni portar sarró, ni pa, ni bastó per al camí, ni tenir calçat, ni dos vestits, va exclamar immediatament, ple de l'Esperit Sant. Això vull, això demano, això anhelo de fer de tot cor. Santa Clara d'Assís reprodueix plenament l'experiència de Sant Francesc. La forma de vida de l'ordre de les germanes pobres és aquesta, observar l'Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist. A més, Sant Domènec de Guzmán es manifestava per tot arreu com un home evangèlic, tant en les paraules com en les obres, i així va voler que fossin també els seus frares predicadors, homes evangèlics. Santa Teresa de Jesús, carmelita, que recorre contínuament en els seus escrits i imatges bíbliques per explicar la seva experiència mística, recorda que Jesús mateix li revela que tot el mal que ve al món és de no conèixer les veritats de l'Escriptura.
Quina proposta d'encoratjament ens ofereix la primera lectura?
El llibre del profeta Isaïes, recordant les gestes del passat, ens fa obrir els ulls vers el futur, indicant-nos que l'acció de Déu no s'esgota mai. És prou variada perquè no ens quedem en l'ahir, caminem avui amb la seguretat de la força nova que ens condueix cap al demà. El terreny que veiem eixut està ple d'aigua, perquè Déu, amb el seu esperit, crea fonts noves i vives en cadascú de nosaltres. Els seus jardiners especialitzats i equipats amb els dons diferents que ens ha donat.
I la segona lectura?
Sant Pau, presentant-nos la seva pròpia experiència, ens diu el mateix que Isaïes. Ja no mira el que ha deixat al darrere. Vol fer servir les noves eines que la fe en Jesucrist ha posat a les seves mans. És conscient dels resultats actuals perquè els veu en les comunitats de creients. Sap que encara no ho ha aconseguit tot, però camina amb el propòsit d'arribar allà on Déu el crida per Jesucrist, que s'ha apoderat d'ell.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
Avui, l'Evangeli de Joan ens presenta Jesús que ens torna a posar al davant la importància del perdó sense excuses. Ens vol fer entendre l'autèntic valor de les coses i de les persones. Ens fa reflexionar a la nostra debilitat, que ens capacita en la comprensió de la debilitat dels altres. La nostra comunió superarà tots els perjudicis. Ens ajudarem a córrer vers l'alegria perfecta. No hem de judicar ningú. Recordem les paraules de Jesús. Qui no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
La notícia de la setmana ha estat, lògicament, l'elecció del nou papa. El nostre arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol Balcells, va haver de fer mans i mànigues per atendre la munió de mitjans de comunicació que li demanaren una valoració. N'hem triada una a l'atzar, la que li va fer en Josep Sunyer a la nostra emissora col·laboradora Tarragona Ràdio.
Doncs volem analitzar la figura del nou papa de Roma. De fet, avui ocupa totes les portades dels mitjans informatius. Jorge Mario Bergoglio, l'arquebisbe de fins ara de Buenos Aires, que bé, exercirà amb el nom de francès. En volem parlar amb l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Ell és a Madrid, on ahir va seguir doncs, la proclamació, la fumata blanca des d'allà, des del capital de l'estat. Monsenyor Pujol, molt bon dia.
Molt bon dia i una salutació a tots els oients i a vosaltres.
Com va viure ahir el nomenament? Com ho va viure?
Bueno, amb una gran emoció, com és lògic, no? Amb una gran pantalla de televisió, perquè estàvem reunits, és un congrés o unes trobades sobre el tema de les beatificacions que tindrem a Tarragona i la veritat que va ser molt emocionant. Allò d'esperar de veure la fumata primer, aquella gavina sobre la fumata, diguem, no? sobre el tub aquell, i després veure com sortia el fum blanc, que va sortir va sortir molt, vull dir, es va veure molt bonic allò. I jo em va emocionar molt perquè em recordava que feia molts anys, l'any 63, vaig estar a primera fila també en aquell dia, per casualitat vaig anar a la plaça, ja hi havia hagut algunes fumates negres, i vam anar a dir, a veure, almenys veurem una fumata en directe, no? I estava llavors a Roma estudiant, i vam anar l'any 63, el mes de juny, el 21 de juny, recordo, un dia per mi memorable, i va sortir la fumata bianca, que era Pau Sisè. Llavors va ser també molt emocionant, vaig viure tots aquells moments, no?, de gran emoció. Els dies abans vam poder saludar els restes mortals de Joan XXIII. Jo vaig viure aquests anys a Roma molt intensament, com és lògic, no? I em va emocionar moltíssim. I després vaig pensar, ja és el papa número 7 que coneixo des de Pius XII fins avui, i també és el tercer papa que el meu pontificat de com a arquebisbe de Tarragona em va nomenar Joan Pau II, ha estat quasi 8 anys amb Benet XVI i ara Francesc. Totes són moments personalment molt emocionants, i també jo pensava una mica per vosaltres, no?, pels fidels de l'arxidiòcesi i pels catòlics de tot el món, i també per la gent de bona voluntat, perquè el Sant Pare no és una figura només per l'Església Catòlica, no? És una figura, a mi em sembla, d'un referent moral i diguem, un referent per tota la humanitat, no?
És el primer papa provinent de l'Amèrica Llatina. Exactament. Això ens agermana, no?
Home, jo crec que sí. I, a més, jo penso que, sent també un jesuïta, per tant, d'una institució que són gent molt preparada, són gent que ha viscut amb altres persones jesuïtes de tot el món, i, per tant, estic segur també, lògicament, a moltíssims espanyols i moltíssims catalans, segur, no?, que ell ho coneix bastant bé, no?, el que passa, lògicament, a Espanya, i, per tant, també el que passa a Catalunya, no? Jo crec que, en aquest sentit, és un Sant Pare que el tenim molt, molt proper, no? I jo crec que també a tots ens ha cautivat, no?, aquesta senzillesa, no?, que és veure que és un home que realment, vol estimar la gent, no?, i que ens fa resar, no?, que ens fa resar i que va provocar aquell silenci, no?, a la plaça de Sant Pere, quan va dir, ara pregueu per mi, no?, això no havia sentit jo dir, no?, gaires vegades, no?, ara pregueu per mi perquè jo pugui, la veritat que va ser, veure, són aquests moments que vius a la vida tan intensos i que, perquè t'afecten intensament, no?, perquè, lògicament, el Sant Pare, el Sant Pare és un dels bisbes del món, no? No és diferent dels bisbes. Ell és el bisbe de Roma, però té aquest sentit de que el Sant Pare, com jo crec que la nota que han fet els bisbes de Catalunya, no?, expressant la nostra comunió amb ell, no?, i pregant a Déu que l'ompli de la seva gràcia, però és aquest que presideix totes les esglésies en la caritat, no? Vull dir, és el símbol d'unitat també entre tots nosaltres, entre tots els bisbes que formem aquest col·legi episcopal, i llavors entre ells hi ha el Sant Pare, que és el primo inter pares, que ens diu en llatí, que és el primer entre els semblants, diguem, no?, els mateixos, no?
Vostè té previst viatjar cap a Roma?
Sí. Ja tinc el bitllet el dilluns, perquè el dimarts és la missa que se'n diu la missa d'inici, no?, de pontificat, no? Jo ja tinc el bitllet per si vull estar present allí, perquè penso que no és per la meva persona, no? És l'arxidiòcesi de Tarragona, no? La metropolitana i primada, no? Jo crec que he d'estar allí a Sant Pere, no?, al costat del Sant Pare, pues amb ganes també de mostrar-li la nostra unió. I Tarragona ha estat sempre, com és lògic, com totes les diòcesis del món, no? Però,
M'imagino, Jaume Pujol, monsenyor, que seria un somni que pogués venir l'octubre a Tarragona, no?
Això és un somni, però, per què no podem somiar? Jo la convidaré, això està clar, ho faré, i tant si ho faré. El que passa és que, esperem que, a veure, no puc, lògicament, i tant si és un somni, però, i per què no? I perquè el Sant Pare pogués acceptar la beatificació més important que s'ha fet a la història de l'Església, no?, que en tota la seva història, també potser podria ser un signe, no? Això ja són, somiar coses.
Monsenyor Jaume Pujol, una forta abraçada des de Tarragona cap a Madrid, pues, i ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I què es deu sentir al conclave? Recordo que fa un parell d'anys el cardenal francès Paul Poupart va venir a presidir un acte interreligiós a Tarragona i li van preguntar com es vivia un conclave, ell que havia participat a l'elecció de Benet XVI. Recordo que em va dir que a la Capella Sixtina ell va viure les emocions més fortes de la seva vida i va afegir que mai no havia sentit una emoció semblant a la seva vida. Tots els mitjans de comunicació pronosticaven un conclave llarg. I, en canvi, en arribar al 70è vot, el cardenal va dir: vaig mirar el meu veí de la Capella Sixtina i li vaig dir: es veu que l'Esperit Sant no llegeix els diaris. Un altre personatge important de l'Església ubicada a Catalunya, don Josep Maria Soler, abat de Montserrat, valorava així l'elecció del nou pontífex, el primer no europeu des de Sant Pere.
Jo crec que hi ha alguns aspectes que són molt remarcables. El primer és el fet que els cardenals hagin pensat en un candidat de Llatinoamèrica. Fins ara tots havien estat europeus, llevat de Sant Pere, per dir-ho així. Per tant, és una opció innovadora. D'altra banda, el cardenal Bergoglio és una persona d'una formació filosòfica i teològica molt sòlida, una persona molt, molt senzilla, molt afable, molt acollidora, molt, molt vinculada a la gent i molt propera a la gent. Al costat d'això, també aquesta elecció demostra que sovint qui entra papa al conclave, és a dir, qui surt a les quinieles o les travesses, després continua sent cardenal. Ell havia estat un dels candidats del conclave anterior que va elegir el papa Benet XVI i, en canvi, aquesta vegada poca gent parlava d'ell i, en canvi, ha estat l'elegit. Hi ha dos aspectes més que em semblen significatius del que pot ser aquest pontificat. Un és el fet d'haver escollit un nom, escollit el nom de Francesc. Fins ara cap papa no havia portat aquest nom, per tant, amb això també innova. És Francesc en relació amb Sant Francesc d'Assís i, per tant, marca tot un itinerari, diria jo, tot un estil d'una vida segons l'Evangeli, de simplicitat, de fidelitat a la paraula de Jesús i d'imitació de la paraula de Jesús. I, d'altra banda, el fet mateix que amb les paraules que ha dit abans de dir la benedicció, diu: primer vull que vosaltres pregueu i em beneiu a mi. Ha fet una estona de silenci demanant que preguessin tothom per ell, i després ell ha donat la benedicció, subratllant molt l'aspecte que el seu servei fonamental era el de bisbe de Roma, i a partir de fet de ser bisbe de Roma és papa de tota l'Església, però ha subratllat l'aspecte també de la vinculació amb la diòcesi de Roma, i em sembla que és un aspecte també innovador.
Tot seguit, novament, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré, que, com sempre, ens oferiran un tema social.
Mossèn Ricard Cabré, hi ha un problema que em preocupa molt, i és la corrupció que es va estenent per tot arreu i arriba a ser gairebé normal. Persones que tenies per molt honrades i en sectes sabentes que també s'han deixat temptar per la fascinació del diner. Què passa?
Mira, em va molt bé que em facis aquesta pregunta. Abans es deia pobres però honrats. I quan algú feia alguna malifeta es deia que havia portat la deshonra a tota la família. Parlar d'honradesa volia dir parlar de netedat de consciència, d'uns principis que sostenien tota l'estructura social. Digues-li justícia, digues-li amor, digues-li fraternitat. Era honrat, aquell que sabia el que havia de fer i ho feia, malgrat tot i malgrat tots. No es venia ni per diners ni per amistats. Avui ja no es parla d'honradesa. És una paraula que ha desaparegut del vocabulari normal, i això és greu. Es perden els valors que sostenien la nostra societat. Es perd el concepte del bé i del mal. Hem caigut en un individualisme eixorc i en un materialisme absurd. El diner ha passat a ocupar el primer lloc, i quan el diner s'erigeix en hegemònic, L'home es mesura per la butxaca, pel seu compte corrent, tot és possible. El sistema pot més que l'Evangeli i el guany més que l'ètica. Les persones han deixat de ser persones, són productors o consumidors. Els contes d'abans es parlaven de persones que havien venut la seva ànima al diable i el diable feia d'ells el que volia. El nostre sistema és diabòlic, que vol dir sembrador de mals i s'ha imposat amb tal força que ha estat capaç d'anorrear tots els altres déus, és a dir, totes les virtuts. La honradesa, l'austeritat, la fraternitat queden en segon terme o deixen d'interessar. Quan desapareixen els valors de l'esperit, només queden els valors materials i aquests són corrosius de l'home i anorreadors de la societat.
I quines conseqüències té per a la societat una situació com aquesta?
Greus, gravíssimes. Jo m'atreviria a dir que no es pot muntar una societat sobre aquests paràmetres i tinc la impressió que tots ens anem contaminant. Senties dir moltes vegades, jo no vaig a missa, però no mato ni robo. Hi havia una moral molt estricta, encara que molt reduccionista, però que era acceptada indiscutiblement. Com a mínim calia obeir aquests dos manaments. Avui, qui és el que no roba ni mata? Qui no ho fa, moltes vegades perquè no pot. Hi ha moltes maneres de robar. Hi ha moltes maneres de matar. Roba l'empresari que no paga el sou just als seus treballadors. I un sou just no és pas el que marca la llei, sinó un sou suficient que abasti per viure el treballador i la seva família. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins un altre dia, si Déu plau.
I ara donem pas a la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe. En aquesta ocasió ens parlarà d'un tema que també preocupa el nou sant pare, el qual, no per res, ha disposat que la seva presa de possessió tingui lloc el proper 19 de març, Diada de Sant Josep.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. Avui em correspon parlar sobre un tema especialment grat, Sant Josep i les vocacions al sacerdoci. Semblen dos temes diferents, però estan molt relacionats, tant que a l'espòs de la Mare de Déu se li encomana la promoció d'aspirants al sacerdoci, motiu pel qual en la seva festa, el 19 de març, se celebra el dia del seminari, enguany sota el lema «Sé de qui m'he fiat». Són molts els camins pels quals un jove arriba al sacerdoci. Prenguem un cas, el de Sant Enric d'Ossó, un sant de la nostra terra, nascut l'any 1840 a Vinebre, a la diòcesi germana de Tortosa. Ell volia fer magisteri, encara que la seva mare li havia confiat que li faria molta il·lusió que fos sacerdot. El pare, pel seu compte, el va enviar a Reus, on li havia trobat feina en un comerç de teixits. Estant a la capital del Baix Camp, eren freqüents les seves visites al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia per confiar a la Verge els seus dubtes i les seves ànsies, fins que va veure clara la vocació. Anys després, superats els estudis pertinents, el trobem preparant-se per a l'ordenació sacerdotal en un recés espiritual dirigit per Sant Antoni Maria Claret, un sant de professor i un sant d'alumne. Amb el temps, Sant Enric d'Ossó va exercir un mestratge espiritual, va fundar la companyia de Santa Teresa de Jesús i va resultar que aquell noi que volia ser mestre va ser l'impulsor d'una gran aventura educativa que feliçment perdura i que ha donat fruits incommensurables. Com ell, joves de totes les èpoques van rebre la crida al sacerdoci, que és una vocació de lliurament a Déu i amor als altres fins a donar la vida sencera, com Sant Josep responent que sí a la crida divina. I com aquest sant, el seu lliurament es produeix moltes vegades enmig de la foscor i els dubtes, fins i tot de l'angoixa de la qual també l'espòs de Maria va tenir experiència. Però un cop emprès el camí, l'alegria de complir la voluntat de Déu, de ser els seus peus, la boca i els braços per a la predicació de l'Evangeli i l'administració dels sacraments, supera qualsevol inquietud i aquieta el cor fins al punt de poder volcar en altres la pau interior. La condició és que el sacerdot aspiri a ser enmig del món un altre Crist, sense reparar en els sacrificis, sempre gustosos, que això comporta. El beat Pere Tarrés va escriure: «El sacerdot a l'altar ha de sentir-se realment víctima. D'una altra manera, seria pur comediant. Sé molt bé que avui els joves tenen moltes dificultats per escoltar la paraula de Déu. De les famílies depèn principalment que es creï un ambient propici. La posada en marxa del Seminari Menor a Tarragona es va fer amb el desig d'ajudar a acompanyar el discerniment de possibles vocacions. El camí del seminarista està fet de llibertat i generositat. I al final, el que val és, en els qui se senten cridats, demanar consell i fiar-se de Déu per emprendre un camí que pot semblar ardu, però que cal recórrer, com ho han fet tants sacerdots exemplars que lliuren a Déu la seva vida. Vull expressar-los la meva gratitud. Prego per tots els qui serveixen Déu en el sacerdoti i pels qui podrien servir-lo en el futur. Adéu-siau.
I les campanes ens avisen que és temps de comiat. Amics i amigues oïdors del campanar, els deixem en companyia d'una música ben alegre per celebrar que l'Església té un nou pastor universal, el que fa 266 de la llista. Això mentre esperem retrobar-nos la setmana vinent en aquest mateix punt del dial. Feliç setmana a tothom!
Ràdio Estel.